Ràdio Estel, sempre amb tu.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Estem amb tots vosaltres els moments previs a la celebració de l'Eucaristia, que podreu escoltar aquí mateix, avui, en el Dia del Senyor. Però abans escoltarem la carta que el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, us adreça a tots vosaltres.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arquebisbe de Barcelona.
Déu us guard, custodiar l'ancià i el malalt. Aquest diumenge, 6è de Pasqua, l'Església celebra el Dia del Malalt, que aquest any està centrat en la paràbola del bon samarità i té com a lema les paraules de Jesús al final de la paràbola. Tu ves i fes el mateix. Amb aquest motiu voldria proposar unes reflexions que valen per a tots els malalts i de manera especial per l'ancià malalt. Vivim una societat que envelleix ràpidament. Això fa que augmentin les necessitats dels ancians, especialment quan aquestes persones viuen un procés de deteriorament. Ha crescut l'esperança mitjana de vida, encara que no sempre va acompanyada d'una adequada qualitat de vida. La cultura actual no afavoreix gens que l'ancià malalt sigui valorat com cal i que es tingui en compte la seva història de vida. La nostra societat, interessada per l'eficàcia, per la productivitat i per l'èxit, és fàcil que no deixi espai a qui representa el passat i a qui es va tornant una càrrega pesada per al seu entorn. En la cultura actual, qui no té un espai definit no té identitat. Tanmateix, també hi ha realitats i signes d'esperança en la valoració i atenció dels malalts en general i de les persones grans malaltes, malgrat les limitacions obligades i penoses que comporta la situació actual de crisi econòmica amb les retallades en els recursos disponibles. Cal posar en relleu l'aportació de moltes institucions i de molts professionals que tenen cura i humanitzen la vida dels qui ho han perdut en gairebé tot o estan perdent gairebé tot. L'Església ha fet i està fent un paper considerable en aquest camp. Moltes congregacions són presents en aquest àmbit assistencial i realitzen la funció de bon samarità. També les parròquies tenen cura de l'assistència espiritual als malalts, comptant sovint amb la col·laboració desinteressada de persones que fan aquest valuós servei. Els cristians no podem oblidar mai aquestes paraules de Jesús. El que feu a un d'aquests petits, a mi m'ho feu. A motiu de la celebració del Dia del Malalt, ens sembla oportú recordar unes paraules del nou Sant Pare Francesc a l'homilia de la missa d'inici del seu pontificat, que va coincidir amb la festa de Sant Josep. Prenent com a punt de partença que el Sant Patriarca va ser el custodi de Jesús i de Maria, ens va demanar que ens esforcem a custodiar tota la creació, com se'ns diu en el llibre del Gènesi, i com ens mostra Sant Francesc d'Assís. És tenir respecte per totes les criatures de Déu i per l'entorn en què vivim. I sobretot ens demanar un esforç per custodiar la gent, preocupant-se per tots, per cada un, amb amor, especialment pels nens, els ancians i els que són més fràgils, que sovint resten a la perifèria del nostre cor. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que convida a viure en plenitud aquesta jornada de festa.
Bé, amics, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui tenim un convidat d'excepció, mossèn Martí Bonet, canonge de la catedral. Bona tarda.
Bona tarda.
Mossèn Martí Bonet està aquí per parlar-nos de la consagració d'aquesta Església Catedral de Barcelona, que el 18 de novembre del 1058 fou consagrada com a catedral sota la vocació de la Santa Creu i que celebrem el 3 de maig. Per què aquest canvi?
Sabeu que tots nosaltres tenim un patró. Jo, per exemple, el meu patró és Sant Josep. Per això em dic Josep Maria, a més, la Mare de Déu, Maria. I tots tenim el nostre patró. També les esglésies tenen el seu patró. A la nostra església de Barcelona, la catedral, té dos patrons. Un, evidentment, que és Santa Eulàlia, la patrona Santa Eulàlia. Celebrem Santa Eulàlia el 12 de febrer. I l'altre patró, que és més antic inclús que Santa Eulàlia, és Santa Creu, la Santa Creu. Sabeu vosaltres la gran devoció que es té a tot Occident i Orient també, a la Santa Creu, el trobament de la Santa Creu. Sabeu que la Santa Creu va ser trobada per la mare de Constantí, Santa Helena, i des d'aquell moment es té una gran veneració l'autèntica creu que va trobar la mare de de Constantí. I aquesta creu és el que en diem vera creu. I cada petit trosset per tot el món doncs serveix com una creu que en diem la vera creu, que està fixa amb una creu, i gràcies a aquesta creu doncs es fan les benediccions més solemnes, igual com també aquí el dia 3 de maig, que és la festa de la Santa Creu, doncs pugem els canonges a dalt dels terrats de la catedral, i des d'allà, els terrats de la catedral, podríem dir els campanars mateix de la catedral, beneïm tot el terme de Barcelona amb una cerimònia que és molt antiga de benedicció del terme, i es beneix primer el nord, després el sud, després l'est i després l'oest, i se celebra aquesta benedicció primer posant-hi un fragment de l'Evangeli i després fragments de salms, i també, per suposat, amb aspersió d'aigua beneita i també amb incens. És la benedicció que es fa a tot el terme, que desitgem de que la Santa Creu, que és la patrona de la nostra catedral, beneeixi a tots els termes. I això es tenia especialment en l'època que hi havia rural, que es beneïa precisament en el mes de maig, doncs tots els camps amb la Santa Creu, perquè hi haguessin després doncs una bona collita, perquè anés bé tot el conreu, podríem dir, de les terres que estaven al voltant del campanar i, en aquest cas, al voltant de la catedral. És, per tant, una tradició molt antiga que ens fa pujar a dalt de la catedral. Aquest dia els canonges som atletes, i pugem amb la vera creu, i és una cosa molt bonica. Algunes vegades inclús ve doncs l'alcalde. L'any passat, aquest any, no ha vingut, però els altres anys venia el mateix alcalde, perquè considerava de que era bo de que, doncs, demanar a Déu Nostre Senyor de que, a través de la Santa Creu, de que fes una bona benedicció per tot Barcelona. I això és la celebració, el famós dia 3 de maig, que, per cert, que es va canviar el dia de la Santa Creu. Abans es celebrava el dia 3 de maig, però l'Església Universal ho va canviar-ho, i és el mes de setembre, ara. I, en canvi, doncs, nosaltres hem demanat a la Santa Seu traslladar-la de nou el dia 3 de maig. I, per tant, el dia 3 de maig celebrem aquesta gran festa, ja dic, beneint el terme, el dematí, i després, a la tarda, doncs, celebrem doncs una gran missa conventual, amb cants especials. Per cert, animaria a tothom de que vingués a la catedral a escoltar els cants que s'estan fent aquí. Estem millorant això cada vegada més. I això és un problema, perquè, és clar, si un canta massa bé, com que diuen aquells que canten malament, fan ploure, nosaltres doncs, potser no fem ploure suficientment. Però, veia, de fet, els cants que tenim són cants molt macos, que val la pena els que no puguin anar, per exemple, doncs, al Liceu o sentir òpera i coses, que vinguin a la catedral, especialment la missa conventual, hi ha uns cants preciosos, que faig gran propaganda. Doncs bé, gràcies també a aquests cants i totes les cerimònies que vam fer, vam celebrar el dia 3 de maig el dia dedicat a la Santa Creu, que és la patrona doncs, de la catedral de Barcelona. I no solament té veneració la catedral, la Santa Creu, sinó que també té veneració a molts sants. Mireu aquí la catedral, si algú fa com jo he fet, doncs de calcular els sants que hi ha, imatges que hi ha, de dibuixos, o més ben dit, vitralls, que hi puguin haver-hi algun sant. Sabeu quants sants hi ha? Doncs n'hi ha 141. O sigui, més ben dit, 143, perquè ara fa poc que n'hem posat dos de nous, que és el doctor Tarrés i el Beat, sí, que està en el claustre, i després també hem posat un altre Beat, que és el Beat que està al costat mateix del doctor Tarrés, que és el Beat doncs, Kerr. Aquests són els beats que nosaltres venerem, a més de tots els altres beats que existeixen, i ara últimament doncs, el Sant Pare doncs, es beatificaran molts beats, dels quals molts d'ells són d'aquí a Barcelona també. Per tant, potser a la nostra catedral, si tinguessin de posar tots els beats que hi ha,
no hi cabrien,
eh?
Precisament aprofitant la gran saviesa que té el doctor Martí Bonet sobre la catedral, voldríem preguntar-li quins són els trets, quines són les característiques d'aquesta catedral de Barcelona.
Mira, jo aquestes característiques són molt maques perquè la nostra catedral realment és molt entranyable, molt bonica. Concretament, si vosaltres entreu a la catedral i aixequeu el cap, veureu una clau de volta, que és una gran pedra que està dalt de tot, que corona, podríem dir, l'arcada que existeix a l'entrada. En aquesta clau de volta, doncs, hi veureu Jesús. Les claus de volta són aquests medallons que hi ha a dalt de tot, de les catedrals, d'aquests edificis gòtics, i representen el que es fa baix. O sigui, concretament, entres a la catedral i veus de seguida Jesús. O sigui, en definitiva, la nostra catedral és la casa de Jesús. Després comences a caminar una miqueta més i veus una altra clau de volta. En aquesta clau de volta, i veus aquí sobre, precisament on estem nosaltres ara en aquest moment, doncs hi ha una clau de volta que representa el bisbe amb tots els canonges. Aquí i a sota és precisament el lloc on ens reunim els canonges amb el bisbe a pregar per la diòcesi. Això és la funció principal dels canonges, els servidors de la catedral, pregar per tota aquella gent que ens demanen que preguem per ells, i per aquells que se'n descuiden de pregar, i per aquells inclús que no volen que preguem per ells, també preguem per tot el món. I per tant, això és la funció principal que ve descrita en aquesta clau de volta. Després tireu una miqueta més cap a l'altar i veureu una altra clau de volta, que és l'anunci de l'àngel a la Mare de Déu. En aquest anunci de l'àngel representa el lloc exacte on es proclama la paraula de Déu. La paraula de Déu es proclama precisament gràcies a la Mare de Déu. La Mare de Déu ja està aquí representada precisament, ella, que per un cantó la mà dreta té a Jesús, que representa el nen Jesús, i per l'altra mà esquerra representa la Bíblia, o sigui, la Mare de Déu que ens dona el verb encarnat i el verb escrit. Els dos verbs, podríem dir, Jesús, que es fa carn en les entranyes de la Mare de Déu, i aquest Jesús que es fa paraula a través de l'anunci de la paraula. I per això hi ha aquesta clau de volta. Després, tirant una miqueta més cap enllà, doncs cap al centre, es veu també una altra clau de volta que representa la Mare de Déu de la Misericòrdia, que és la Mare de Déu que aplega sota el seu mantell tots els cristians. És el lloc, sota mateix, és el lloc on es reuneixen tots els fidels per oir la Santa Missa i per celebrar doncs, l'Eucaristia. Una miqueta més cap enllà es veu doncs, Santa Eulàlia. És el precís lloc on a sota Doncs hi ha enterrada la nostra Santa Eulàlia, també copatrona de la nostra catedral. I al final de tot es troba, doncs, una clau de volta que hi ha Jesús clavat en creu. I és precisament el lloc on se celebra el sacrifici de la creu, o sigui l'Eucaristia, que és la mort i resurrecció de Jesús. Fixeu-vos, doncs, el bonic que és. Esclar, aquella gent que van fer la catedral, alguns d'ells, la majoria, no sabien llegir. I per més que els hi expliquessis escrits, no en tenien res. I per tant, tenien de buscar aquestes estratagemes, podríem dir, per entendre el significat que tenia la catedral. O sigui, és la casa de Jesús, és el lloc on es resa per tothom, és en el lloc on es rep, diríem dir, la paraula de Déu a través de l'anunci que fa l'àngel, la Mare de Déu. Així mateix també el sacerdot anuncia la paraula de Déu. És el lloc on, a través de la Mare de Déu, ens acollim tots per celebrar l'Eucaristia. És el lloc on venerem les relíquies de Santa Eulàlia, la nostra patrona, i per últim és el lloc de la resurrecció i de la mort de Nostre Senyor Jesucrist. Això és la nostra catedral. Tenim al mig mateix, tenim, podríem dir, un passadís, un lloc de pas, que és la Via Sacra. Aquesta Via Sacra, que els que heu estat a Roma, sabeu que existeix una Via Sacra que porta fins al Campidoglio, i allà era el lloc on eren consagrats els emperadors. Així també, a les nostres esglésies sempre hi ha com una espècie de passadís al principi, en el mig mateix, que acaba en el lloc del triomf, de la divinització, podríem dir, de tota la cosa que és sagrada, que és l'altar. L'altar és el lloc on Jesús rep, doncs, la glòria de Déu Pare, precisament gràcies a la seva mort, que es realitza en l'altar, i la seva resurrecció, que també es realitza en l'acte de l'Eucaristia. Per això és tan bonic la nostra catedral, perquè té aquests simbolismes, aquests significats tan profuns, que en altres esglésies també existeix, però la nostra catedral, que és el cap de totes les altres esglésies, és realment esplendorós el seu significat.
Abans d'aquesta entrevista m'ha comentat que, precisament, quan parlava ara fa un moment dels fidels que venien aquí, que han vingut aquí a la catedral, assistir a les Eucaristies, un d'ells era Gaudí, i que se sap que estava en un lloc, sí, determinat per assistir a l'Eucaristia.
Sí, Gaudí tenia bons, bons propòsits i a la vegada també, doncs, bons encerts. Un d'ells era anar a resar a Sant Felip Neri, allà al costat mateix de la catedral. Però sempre que anava a Sant Felip Neri passava per aquí i anava, es posava precisament a sota mateix de la trona de la nostra catedral. Hi ha un seient, sabem exactament que allà se sentava quasi diàriament el nostre Gaudí i escoltava, doncs, els cants de l'Església i seguia, doncs, les cerimònies de l'Església amb molta atenció, però especialment quedava admirat de la bellesa de la nostra catedral. La nostra catedral, que té aquestes claus de volta que he explicat abans, i després que també té els elements fonamentals del gòtic, que són els contraforts, que tot ajuden com una espècie de crosses, ajuden perquè s'aguanti la catedral. I ell des d'aquí mateix ho diu una i altra vegada, que la seva catedral, o sigui, la Sagrada Família, segons ell, doncs seria una catedral sense crosses. O sigui, fer una catedral que no tingui els suports que tenia normalment la gòtica nostra, que són els contraforts,
exacte,
ni que tingués les claus de volta, que també tenen una funció d'aguantar tots els arcs que existeixen en l'interior i exterior de l'edifici, sense això, i que aquesta catedral s'aguantés, com deia ell, per la llum i pel cel. O sigui, des de dalt s'aguantés la catedral. I així ens ho ha fet la nostra Sagrada Família. Fixeu-vos a la Sagrada Família, que tot al voltant, els murs que hi ha laterals, no tenen la funció d'aguantar l'edifici. Són esvels i, per tant, poden fer, es pot fer allà els finestrals, totes les coses que vosaltres vulgueu en aquells murs. I, per tant, doncs, aquest mur es converteix en un lloc on passa la llum, amb els vitralls entre la llum del cel. I per part de les claus de volta no existeixen. Ell volia que aquests medallons que hi ha en el centre mateix, a dalt de tot, de la volta, doncs no hi sigués, de tal manera que els mateixos ocells poguessin veure's des de baix, des de dintre de la catedral, podríem dir, o des de dintre de la Sagrada Família, es poguessin veure les aus que passaven per sobre de l'edifici. És una catedral, com deia ell, sense crosses. I això, aquesta idea, repeteix una i altra vegada que la va tenir aquí, a la nostra catedral. A més, també ell va intervenir a la nostra catedral, perquè a la façana, vosaltres sabeu que hi ha aquest cimbori, aquesta agulla tan alta, doncs es demostra últimament que gran part és degut a Gaudí, perquè quan treballava amb un arquitecte que es diu Martorell, doncs el Martorell va fer un disseny, però en definitiva li va fer el seu alumne, Gaudí. I aquest disseny, com a principi no es volia seguir, al final es va seguir i és el mateix que tenim ara. Per tant, podem dir ben bé que el cimbori de la nostra catedral és d'en Martorell, i d'una manera especial és d'en Gaudí. És una altra obra d'en Gaudí que era inèdita i que nosaltres demostrem exactament de que realment està inspirada amb el disseny que ell va fer en uns 20 anys abans de construir-se, doncs, el cimbori de la nostra catedral. Per tant, la nostra catedral és admirable, perquè no hi ha un pam en ella que no tingui una explicació. Jo cada dia, doncs, trobo una cosa nova. Cada dia trobo una cosa nova. I això ho explicava a moltes d'aquestes gents que venen aquí a visitar la catedral i em preguntaven, i avui vostè, quina cosa nova ha trobat? I dic, mira, sabeu quina, en tota franquesa, quina he trobat a vosaltres, que per mi ha sigut una novetat de que vosaltres hàgiu vingut aquí a la catedral. I així, contents i potser una miqueta enganyats, doncs estaven els turistes que van venir aquell dia a veure'm. Però, certament, a la catedral cada dia trobes una cosa nova que descobreixes, perquè n'hi ha tantes, que són realment admirable aquest lloc.
Parlem una mica del present i del futur de la catedral. Darrerament ha experimentat una transformació, una restauració molt important. Abans parlava del cimbori, ha estat una restauració difícil, que s'ha hagut de desmuntar pedra a pedra i després tornar-ho a muntar. Com estan les obres? Estan ja acabades?
Sí, pràcticament estan acabades. El que falta encara és els terrats i especialment també, doncs, que en diem nosaltres, els campanars també. Hi ha una miqueta de problemes encara, però de fet pràcticament estan acabades les obres, no? Són unes obres que s'han fet durant 12 anys, i el que ha costat més és trobar els diners, no? Vull dir, ha sigut una cosa molt laboriosa, però amb tot i això ha sigut molt interessant, perquè hem procurat per tots els mitjans de que la gent s'ho sentís com una cosa pròpia. És una realitat, això que diuen a vegades alguns capellans, o diem els capellans, que les nostres esglésies cada vegada hi ha menys gent, aquí és totalment al revés. Això és fals, perquè a les nostres esglésies, concretament de Barcelona, aquestes més importants, podríem dir, com és la catedral, com és la Sagrada Família, com és Santa Maria del Mar, com és el Pi, com és Sant Judes i Sant Pastor, milers i milers de persones, milions de persones durant l'any, venen a visitar-nos. Per tant, no podem dir que les nostres esglésies estiguin buides. Ara depèn de nosaltres, especialment dels sacerdots, d'acollir aquesta gent. Aquesta gent són bona gent. Aquests turistes, encara que sempre van cansats, van d'un cantó a l'altre cansats, i sempre els hi preguntes a veure com van, oi, molt cansats, però disfrutem molt. I són bona gent, els turistes, és una raça nova que tenim, que realment és molt interessant d'estudiar i d'estimar realment.
És que a Barcelona tenen moltes coses a veure, els fan uns itineraris molt atapeïts.
Pensa que de fet, guanya, podríem dir, la catedral i la Sagrada Família. Vull dir, pensa que aquí a la catedral som 3 milions i mig de persones que venen a l'any, i més inclús que la Sagrada Família, perquè aquí doncs almenys hi ha unes hores, moltes hores, que es pot entrar sense pagar. En canvi, la Sagrada Família tens de pagar. Però, de fet, a veure, hi ha un interès, indiscutiblement. I ara depèn de nosaltres, una miqueta d'ensenyar. O sigui, en primer lloc, no podem tractar la gent, doncs, germans, aneu-vos en pau, solament. No, no, no. Tenim de fer alguna cosa més.
Tinc entès que els hi fareu un guia, li està fent com una mena de guia en diferents idiomes sobre el sentit de la catedral.
Sí, això perquè ho tenim constantment, ho tenim molt present, hem fet moltes guies, estem fent estudis. Aquí hi ha 150 voluntaris que es dediquen, doncs, almenys un cop al mes, a ensenyar gratuïtament a la catedral. I això té un gran èxit perquè ve molta gent i disfruten ells mateixos quan ho ensenyen. Ara han d'ensenyar segons unes normes que nosaltres tenim ben clares, i per tant doncs val la pena tenir-ho molt present, que aquesta gent quan venen aquí doncs han de ser ben acollides, i a la vegada també explicar no solament les belleses, podríem dir, que existeixen, podríem dir, doncs, de la part civil o de la
explicar
part
el sentit religiós,
artístic, sinó especialment els continguts de la religió, perquè molts d'aquestes persones no tenen idea dels grans misteris del cristianisme. Els continguts de la nostra fe són bonics i val la pena ensenyar-los a través precisament d'aquestes obres d'art. I això és la funció fonamental que nosaltres tenim. Per tant, obrir la nostra catedral a tothom. Aquí tothom ha de sentir-se a casa seva. Fa pocs dies que, per exemple, celebràvem una missa baturra. Molt bonic, perquè van venir aquí timbals i tambors i després també doncs, ballaven doncs, jotes. I, bueno, molt interessant. Celebrant la missa, un grup d'aragonesos, i així ens ho feien. I heus aquí, doncs, que la nostra catedral està oberta a tots. I, per tant, quin projecte tenim? Doncs obrir-la més, encara, fer-la ben maca. Això és el que volem, que la casa del Senyor sigui ben maca i que la nostra catedral, que està sota l'advocació de la Santa Creu i Santa Eulàlia, sigui, si no la més maca del món, quasi, quasi.
Molt bé, moltes gràcies, mossèn Martí Bonet, canonge de la catedral i expert en tota la història d'aquesta catedral de Barcelona. Gràcies per les seves paraules.
A vosaltres, gràcies d'haver-me escoltat.
Gràcies.
En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Ens trobem ja en el sisè diumenge de la Pasqua. La Pasqua és la gran festa, la festa de les festes, i l'Església viu durant 50 dies d'una manera especial tot el goig i tota l'alegria de la mort i la resurrecció del Senyor. Començarem la celebració recordant el nostre baptisme amb l'aspersió de l'aigua. Pel baptisme nosaltres vam ser units a Jesús mort i ressuscitat i vam esdevenir membres de la família de Déu.
Oh!
Que Déu, Pare misericordiós, ens purifiqui del pecat i, per la gràcia d'aquesta Eucaristia, ens faci dignes de participar de la taula del seu regne. Amén. Déu Totpoderós, feu que sense minvar en el fervor celebrem aquest temps de joia en honor del Senyor ressuscitat, perquè el misteri que anem recordant es manifesti sempre en les nostres obres. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Ara escoltarem un dels episodis més importants de la primitiva església naixent, quan en el primer concili de la història es decideix obrir-se al paganisme.
Lectura dels fets dels apòstols. En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d'Antioquia que si no es feien circumcidar d'acord amb la llei de Moisès, no podien salvar-se. Això portà una desavinença i una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb ells que decidiren que Pau i Bernabé, amb alguns més, pugessin a Jerusalem per tractar d'aquesta qüestió amb els apòstols i els preveres. Llavors els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren d'elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judas, conegut també amb el nom de Barsabàs, i Silas, homes que es distingien com a dirigents en la comunitat dels germans. Els donaren aquesta carta. Els apòstols i els preveres saluden com a germans els germans no jueus d'Antioquia, de Síria i de Cilícia. Hem sabut que alguns havien vingut d'entre nosaltres sense la nostra autorització. Us havien pertorbat amb les seves opinions i havien inquietat els vostres esperits. Per això hem decidit unànimament d'escollir uns representants nostres per enviar-vos-els junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, que han entregat les seves vides per la causa del nostre Senyor Jesucrist. Els que us enviem són Judas i Silas. Ells us exposaran de paraula això mateix que us diem per escrit, i és que l'Esperit Sant i nosaltres hem cregut que no us havíem d'imposar cap altra càrrega que aquestes indispensables, que us abstingueu de menjar carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals ofegats i de contreure un matrimoni incestuós. Fareu bé de guardar-vos de tot això. Adossiau. Paraula de Déu.
L'antífona del Salm d'avui diu: que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els pobles alhora.
Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els pobles alhora.
Tots?
Que us lloïn les nacions.
Dir de nosaltres i ens beneixi, que ens faci veure la claror de la seva mirada. La terra coneixerà els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació.
Que us lluïn les nacions, Déu nostre.
S'alegrin els pobles i cridin de goig. Vos regiu el món amb justícia. Regiu les nacions amb rectitud i guieu els pobles a la terra.
Que us lluïn les nacions, Déu nostre. Que us lluïn.
Lluïn les nacions, Déu nostre, que us lluïn tots els pobles alhora. Que Déu ens beneixi i el venerin d'un cap a l'altre de la terra.
Que us lluïn les nacions, Déu nostre, que us lluïn.
M'ensenyar la ciutat santa que baixava del cel. La imatge de la Jerusalem celestial deuria ser un gran motiu d'esperança per les comunitats perseguides a les que s'adreça l'autor del llibre de l'Apocalipsi.
Lectura del llibre de l'Apocalipsi. L'àngel em transportà en l'esperit dalt d'una muntanya gran i alta i m'ensenyà la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria de Déu l'envoltava. Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Feia una muralla gran i alta, amb 12 portes. A les portes hi havia 12 àngels i 12 noms gravats, que són els dels 12 tribus d'Israel. 3 de les portes miraven a llevant, 3 al nord, 3 al sud i 3 a ponent. La muralla reposava sobre un fonament de 12 pedres que duia els noms dels 12 apòstols de l'anyell. No hi vaig veure el santuari del temple, perquè el Senyor, Déu de l'univers amb l'anyell, és el seu santuari. La ciutat no necessita que il·lumini el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu omple de claror i l'anyell li fa llum. Paraula de Déu. M'estima, farà cas de les meves paraules, diu el Senyor. El meu pare l'estimarà i vindrem a fer estada amb ell.
Aleluia, aleluia, aleluia.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan.
Gloria a vos, Senyor.
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: qui m'estima farà cas de les meves paraules. El meu pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell. Qui no m'estima no fa cas de les meves paraules. I les paraules que vosaltres sentiu no són meves, són del pare que m'ha enviat. Tot això us ho he dit mentre he estat amb vosaltres. Però el defensor, l'Esperit Sant que el pare enviarà en nom meu, us ho ensenyarà tot i us farà recordar tot el que jo us he dit. Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us la dono de veritat, no com la dona el món. Assereneu els vostres cors, no us torbeu ni tingueu por. Ja heu sentit això que us deia: me'n vaig i torno a vosaltres. Si m'estimeu, us n'heu d'alegrar que me'n vagi el Pare, ja que el Pare és més gran que jo. Us ho he dit ara per endavant, perquè després, quan veureu que això s'acompleix, us refermeu en la vostra fe. Paraula del Senyor.
Lluança.
L'Esperit Sant us recordarà tot el que jo us he dit. La litúrgia i la paraula ens preparen per la gran festa de l'Ascensió i de la Pentecosta que acaben el temps de Pasqua. Jesús ressuscitat és amb nosaltres, l'Esperit ajuda a l'Església, porta a l'Església i vivifica, anima les comunitats.
Benvolguts germanes i germans i oients de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Us heu adonat perfectament que diumenge rere diumenge, durant el temps pasqual, s'insisteix en l'alegria. Precisament avui, el missal romà, quan obre, diguem, la missa del dia, té unes paraules del profeta Isaïes. Anuncieu aquesta nova amb crits d'alegria, diu. Feu que tothom la senti d'un cap a l'altre de la terra. El Senyor ha salvat el seu poble. Aleluia. I és bo també, durant la Pasqua, recordar l'expressió del papa Joan Pau II en una encíclica, o en la primera encíclica que ell va escriure, que es deia El Redemptor de l'Home. I hi ha un fragment que diu així: l'única orientació de l'esperit, l'única direcció de l'enteniment, de la voluntat i del cor, és per nosaltres aquesta, envers Crist Redemptor de l'home, envers Crist Redemptor del món. A ell nosaltres volem mirar, perquè només en ell, fill de Déu, hi ha la salvació i es renova l'afirmació de Sant Pere: Senyor, a qui aniríem? Només vos teniu paraules de vida eterna. I aquests dies són dies d'alegria en honor, doncs, de Crist ressuscitat. I aquesta alegria demana un fervor espiritual, un fervor que abraci tant les nostres pregàries personals com les celebracions litúrgiques de l'Església, com la celebració mateixa de l'Eucaristia. I si se'ns demana un fervor espiritual, és perquè se'ns demana també la transformació de la vida. Aquesta vida ha passat en Crist per la mort, i aquesta vida ens ha vingut per la mort i la resurrecció de Jesús. I això s'ha de notar en nosaltres fent bones obres. La primera lectura d'avui dels Actes dels Apòstols, que he estat llegint també com a primera lectura de tots aquests diumenges, resulta que ens col·loca davant d'una situació tensa i conflictiva en l'Església del començament. Tota la discussió era aquesta, i una discussió que tenia, diguem, una certa bastant forta. Aquell que es feia cristià, què havia de fer? S'havia de fer primer jueu? S'havia de sotmetre a la circumcisió? És clar, hi havia dos grups de cristians, els grups que procedien d'Israel, els grups jueus, i per altra banda els grups que venien del judaïsme, és a dir, de la gentilitat dels grecs. I estan discutint això, i què es farà davant d'això, i què es decideix? Es decideix consultar els apòstols, ells seran els que posaran en clar aquesta qüestió. I és el primer, diguem-ho així, concili que l'Església va celebrar, el concili que anomenem Concili de Jerusalem. I què va passar en aquest concili? Va passar que l'Esperit Sant i els apòstols han apostat per la llibertat dels batejats. No s'han de sotmetre de cap manera a la llei de Moisès, perquè el fet cristià ja ho omple tot, ho embolcalla tot. Sens dubte, els cristians primers, davant aquesta notícia tan important, es van sentir plens de goig, i quedava clara d'aquesta manera la novetat que porta Jesucrist. Certament ell va venir per portar a terme l'Antic Testament, i aquesta plenitud significava un salt molt alt qualitatiu. Tot, més enllà de les coses i els ritus, quedava interioritzat. No es requereix, aquesta va ser la decisió apostòlica, la circumcisió de la carn, sinó la circumcisió del cor. I un no s'adhereix pas a les lleis i institucions, fonamentalment, sinó s'adhereix a la persona de nostre Senyor Jesucrist, aquell que és la veritat que ens fa lliures. No s'ingressa pel baptisme en un poble concret, sinó que, permaneixent cadascú en la seva ètnia, forma part d'una nació santa, universal, que està vinculada amb fermesa i cohesió per la caritat de nostre Senyor Jesucrist. Convé també que aprenguem i que valorem, i sens dubte ho devem fer moltes vegades, la llibertat dels fills de Déu. Una llibertat que procura l'Església als seus membres. Hi ha la saviesa dels apòstols, manifestada també avui dia en les decisions dels seus successors. Hi ha una habilitat per no carregar els creients amb pesos innecessaris. Hi ha una confiança dels fidels en l'Esperit que actua a través dels pastors. Hi ha també un clima fratern d'exigència profunda en la fe. En aquest aspecte, la imatgeria del llibre de l'Apocalipsi descriu la nova Jerusalem edificada sobre el fonament dels 12 apòstols, tal com i en altre temps els 12 patriarques fundaren l'antiga aliança. És bo que també nosaltres, al sentir aquestes imatges, ens a la vegada considerem la bellesa d'aquesta església en la qual ingressem quan rebem el baptisme, quan comencem a ser fills de Déu. Admirem l'església i donem gràcies a Déu que ens ha fet el do de viure-hi i de trobar-hi Jesucrist. Nosaltres som gojosament responsables d'aquesta església i per això mirem-la sempre amb simpatia, perquè és la nostra llar, és la nostra família. A la nova Jerusalem, deia el text, no vaig veure el santuari del temple, perquè el Senyor, Déu de l'univers, amb l'anyell, és el seu santuari. La ciutat no necessita que l'il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'omple de claror i l'anyell li fa llum. Aquesta Jerusalem celestial és una realitat en esperança, una Jerusalem que comença en el culte i en aquest culte, en esperit i en veritat, que es transformarà després en la visió divina. Recordem que estem a punt ja també de celebrar l'Ascensió i la Pentecosta, i l'Evangeli que hem llegit fa referència a aquesta situació. És un evangeli dramàtic en tant que aquella nit Jesús serà fet presoner. Van ser pronunciades aquestes paraules la nit del Dijous Sant. I cal considerar el to de densitat emotiva que contenen aquestes paraules. Jesús, d'una manera ben oberta, ens explica com l'amor a ell i al Pare, nosaltres l'hem de fer autèntic per el compliment de les seves paraules, per complir els manaments. I l'Evangeli m'ha posat en boca de Jesús aquestes paraules: el defensor, l'esperit que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre. Aquesta és una de les promeses de Jesús sobre l'Esperit Sant. Aquest Esperit tindrà la tasca d'ensenyar, recordarà, és a dir, portarà novament a consideració tota la doctrina del Senyor. Per això l'Església invoca sempre l'Esperit Sant com a mestre al cor dels creients. Per què? Perquè hi cali la veritat de Crist. Que cadascú, doncs, examini com i quan recorre al llarg de la seva vida espiritual a l'Esperit. Per això la reflexió d'avui, la meditació d'avui, ens ha de fer acollir la pau del Senyor, la veritable pau, aquella pau que el món ni dona ni pot donar. Retinguem aquesta expressió també, que s'asserenin els vostres cors, no us acobardiu. La fortalesa és el gran fruit de la Pasqua. Que també tinguem l'alegria que prové del fet que Crist vagi al Pare. allí intercedeix per nosaltres. Aquesta és ben bé una realitat consoladora i aquesta és ben bé el lloc, el fonament on arrela la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Units a Crist, que viu intercedint sempre per nosaltres, alabem les nostres súpliques al Pare.
Perquè el que era mort i ara viu per sempre, atorgui a l'Església de donar, amb fermesa i valentia, testimoni perseverant de la seva resurrecció. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè el ressuscitat, que donà als apòstols la seva pau, vulgui atorgar-la també abundosament a tots els pobles. Preguem al Senyor.
Us ho demanem, Senyor.
Perquè Crist, el vencedor de la mort i guaridor de tota malaltia, es compadeixi dels malalts, dels que pateixen la debilitat de la vellesa i de tots els que sofreixen, i els doni salut i alegria. Preguem al Senyor. Perquè el Senyor atorgui la seva força als metges i a tots els que tenen cura dels malalts i els concedeixi amor i entranyes de misericòrdia en la seva tasca. Preguem al Senyor. Perquè el qui té les claus de la mort i del seu realme ens concedeixi de celebrar un dia la seva resurrecció amb els àngels i amb els sants en el seu regne. Preguem al Senyor.
O Déu, que heu promès fer la vostra estada en tot aquell que escolta la vostra paraula i la compleix, escolteu les nostres pregàries i envieu-nos el vostre Esperit Sant perquè ens recordi constantment tot el que Crist ens ha dit i ha ensenyat i ens faci capaços de donar-ne testimoni amb les nostres paraules i les nostres obres. Per Crist, el vostre Fill, que viu i regna, immortal i gloriós, pels segles dels segles.
Amén.
Amb el pa i el vi de l'Eucaristia oferim també les nostres vides. Avui recordem la de tants malalts, alguns que ens escolteu per la ràdio, que puguem oferir també les nostres mancances, les nostres febleses i saber confiar en aquest Jesús que sempre vol estar a prop nostre.
Ara que ens disposem a oferir el sacrifici de l'Església, preguem, germans i germanes, Déu Pare Omnipotent.
El Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, en lloança i glòria del seu nom, i també pel nostre bé i de tota la seva Santa Església. Posem-nos drets.
Senyor, que arribin fins a vos la nostra pregària i l'oblació d'aquests presents. Així, purificats per la vostra misericòrdia, serem més dignes de participar en els sagraments del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els ports.
Els alabem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació, que sempre, Senyor, us lluem. Però més que mai, en aquest temps que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Ell, quan oferia el seu propi cos en la creu, acomplí de veritat el que els antics sacrificis significaven. Quan es lliura a vos per la nostra salvació, ell era a la vegada el sacerdot, l'altar i la víctima. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dient. Sant Senyor, font de tota santedat, santifiqueu doncs aquestes ofrenes, fent qui davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partir i el donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe.
Anunciem la vostra mort. Confessem la vostra resurrecció. Esperem el vostre retorn, Senyor.
Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, al Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació. I us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Lluís i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu com la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
Com el vostre esperit.
Doneu-vos la pau.
Amics de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, us desitgem que visqueu en la pau que ve de Déu.
Oh.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva.
Donem gràcies, Senyor ressuscitat, perquè la teva alegria és habitar en nosaltres. Fes-nos conscients del que som i capaços d'ajudar a descobrir la teva presència a tots aquells que desitgen conèixer-te o que busquen el sentit de la vida. Fes-nos també persones de diàleg, capaces d'escoltar els altres i sobretot capaces d'escoltar la veu de l'Esperit, com ho van fer els primers cristians. Que no vulguem imposar ni imposar-nos, sinó descobrir i recórrer junts els camins pels quals ens vols conduir. Ajuda la teva església, Senyor, a ser com aquesta ciutat de portes sempre obertes, als quatre punts de la terra, on tu siguis la llum que ens guia i on cada persona senti la joia de ser el santuari on tu habites.
Preguem. Déu omnipotent i etern, que en la resurrecció de Crist ens heu fet renéixer a la vida eterna, incrementeu en nosaltres el fruit d'aquest sagrament pasqual i enfortiu el nostre esperit amb l'aliment salvador. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau.
Cant número 7.
Regina Celi,
aquest cant del Regina Celi, acabem aquesta retransmissió. Ràdio Estel, Ràdio Principat, us hem ofert aquesta Eucaristia en aquest diumenge 6è de Pasqua, en el Dia del Senyor. Ha estat possible aquesta retransmissió gràcies al treball de Jordi Carretero des del control central de Ràdio Estel, Toni Huguet des del control de la catedral, qui us ha parlat, mossèn Xavier Morató. Gràcies per la vostra atenció. Fins la propera setmana, si Déu vol.
Avui és el Dia del Senyor, un programa que us hem ofert en directe des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel.